Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa amb jaqueta. Matí fred, sobretot a l'interior, però amb temperatura que al migdia puja fins als 24 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ja hi ha decisió. El Tribunal Suprem inhabilitarà el president de la Generalitat, Quim Torra, per unanimitat i haurà de deixar la presidència de la Generalitat. És el que avança en aquests moments El Español. No hi ha encara confirmació oficial, però la periodista Maria Peral sempre avança les decisions de la justícia i sempre ho fa de forma encertada. De fet, va ser qui va encertar i va avançar la sentència contra els líders independentistes que ara estan a la presó. Per tant, el president de la Generalitat inhabilitat pel Suprem. S'està redactant en aquests moments la sentència, o ja estaria redactada, s'ha de comunicar, no serà immediat perquè s'ha de comunicar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és on el van jutjar, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho haurà de fer efectiu, per tant hi haurà unes hores de decalatge. Segons la Junta Electoral, segons el Tribunal Suprem, el que estava en joc no era la llibertat d'expressió, sinó l'obediència a la Junta Electoral, segons conclouen els magistrats. El que està clar és que el president Torra passarà la història, serà segurament el pitjor president de la història de la Generalitat moderna, post-transició. Està competint amb José Montilla, certament. El que té de bo José Montilla és que tenia molts diners i va poder fer moltes escoles bressols, molts hospitals i molts instituts. I això Quim Torra no ho ha tingut. Però sí que al president Torra se li haurà de reconèixer, per mi, la bona gestió que ha fet de la pandèmia, com s'ha sabut enfrontar els polítics de tota la vida, els polítics de partit que apostaven potser per no actuar tan ràpidament, com va apostar pel nomenament del secretari de Salut Pública, en Josep Maria Argimon, i com, després de la primera crisi a finals de juliol, meitats de juliol, va saber-lo nomenar, va fer que les coses comencessin a rutllar, i a partir d'aquí, doncs, més o menys, hem anat tirant. Hem anat mantenint les xifres i jo crec que això se li ha de reconèixer al president Torra. Més enllà d'això, avui també us explicarem que ja hi ha una vintena de grups escolars confinats al Baix Empordà. En total, a tot el país hi ha uns 922, d'aquests una vintena pertanyen als centres del Baix Empordà. 16 escoles tenen algun grup confinat i el que en té més és l'Institut Sant Feliu de Guíxols, que té 3 classes en quarantena. De seguida ho repassarem amb l'Anna Pujol, amb l'Anna Salvador. I també us explicarem avui al Supermatí que demanen 14 anys de presó per l'acusat de matar el germà amb una crossa a Palafrugell, que denuncien un motorista que va fer caure 3 ciclistes a Santa Cristina d'Aro i es va negar a fer la prova d'alcohol. La reobertura aquest cap de setmana del cinema de Linco, com han anat? Hem parlat amb els seus gestors i ens han explicat quines sensacions tenen. I també us explicarem què és el que podrem fer en cultura aquest estiu, aquesta tardor al Baix Empordà, perquè sembla que ja arriba, doncs, allò, canvi d'horari, més foscor, falta de turistes, però segueix havent activitat cultural aquí a la comarca. Per tant, la repassarem amb l'Eugènia Güell. Tot avui això en el Supermatí, que comença ara mateix, quan són les 8:04. I comencem el programa repassant la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè, clar, hem notat una baixada de temperatura claríssima aquest cap de setmana. Continuarà l'ambient de tardor?
Continuarà l'ambient de tardor, sobretot pels matins i nits, tot i que durant les hores centrals del dia la temperatura tendirà a pujar els propers dies. De moment, la setmana comença amb un matí fred, sobretot a l'interior del Baix Empordà, on, per exemple, dissabte es va baixar dels 7 graus a Monells. El vent, que també va bufar amb algunes ratxes fortes, superiors als 70 km per hora, avui ja no s'espera que ho faci i també anirà millorant l'estat de la mar. Durant el matí, amb alguns intervals de núvols i cel més assolellat cap a la tarda, amb una temperatura màxima que puja fins als 24 graus. Demà pel matí tindrem alguns núvols baixos que poden tapar força el cel al llarg de les primeres hores del dia, però amb més sol cap a la tarda.
I si fem un cop d'ull a mitjà termini, com comentàvem al principi, la temperatura anirà pujant durant els propers dies, però es mantindran els matins i nits relativament freds. Cap al final de setmana, entre divendres i dissabte, podria arribar un nou canvi de temps amb més inestabilitat i un nou retrocés del termòmetre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El president de la Generalitat, Quim Torra, serà inhabilitat pel Tribunal Suprem per unanimitat. És el que avança El Espanyol, la periodista Maria Peral. No està en joc, segons aquest mitjà, la llibertat d'expressió, sinó la debuda obediència a una autoritat que és la Junta Electoral Central, segons conclouen els magistrats. Aquesta informació no és oficial, encara no s'ha confirmat oficialment, però hem de tenir en compte que Maria Peral sempre avança les notícies relacionades amb la justícia i amb el procés. És el que va avançar la sentència sobre els presos polítics. Per tant, Quim Torra, a partir d'avui o en les properes hores, inhabilitat per ser president de la Generalitat. Veurem quines són les reaccions polítiques i també quines són les reaccions al carrer, perquè l'ambient està caldejat i, tot i la pandèmia, doncs és previsible que hi hagi protestes al carrer. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Hi ha una vintena de grups estables escolars confinats al Baix Empordà.
Avui al Supermatí farem un repàs de quins són els instituts o escoles més afectades pel coronavirus al Baix Empordà. Ara mateix, dels 16 centres amb algun grup confinat, el que en té més és l'Institut de Sant Feliu de Guíxols, que té 3 classes en quarantena.
Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Demanen 14 anys de presó per l'acusat de matar el germà amb una crossa a Palafrugell.
La fiscalia l'acusa d'homicidi amb les agreujants d'abús de superioritat i parentiu. L'acusat és un vell conegut de la justícia i acumula diverses sentències condemnatòries.
Denuncien un motorista que va fer caure 3 ciclistes a Santa Cristina d'Aro i es va negar a fer la prova d'alcohol.
Quan els Mossos van arribar al lloc de l'accident, van comprovar que el conductor tenia símptomes d'anar begut. Els agents van saber que el motorista, després d'increpar els 3 ciclistes, havia perdut el control de la moto i havia xocat contra ells.
Torroella de Montgrí rep una subvenció de més de 600.000 euros per reparar la potabilitzadora afectada pel Glòria.
Sí, el mes de gener els aiguats van malmetre greument les instal·lacions. Ara l'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit a l'Ajuntament de Torroella una de les subvencions més elevades per rehabilitar les instal·lacions d'aigua potable afectades pel temporal.
Lorena Lupo, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana els cinemes d'Inco de Palamós, juntament amb la cooperativa Cinema for You, han reobert portes després de 6 mesos per gaudir de la cultura en pantalla.
La sala Arinco de Palamós ha engegat amb èxit aquesta nova obertura amb novetats, com ara titulars en versió original i subtitulada, crispetes ecològiques i amb ganes de recuperar la confiança de la gent de Palamós perquè vegin que el cinema és un espai tranquil i segur.
Doncs parlarem de cinema avui també, perquè donarem el tret de sortida al 6è Festival Internacional de Cinema de Begur.
De l'1 al 12 d'octubre, el municipi acollirà projeccions i activitats relacionades amb el 7è art, seguint un estricte protocol de seguretat.
I encara en cultura, les orquestes preveuen un hivern molt dur amb incertesa de quines mesures sanitàries s'adoptaran.
Les formacions lamenten que no hi hagi ajudes al sector i que no tinguin cap garantia de cobrar els contractes firmats.
I avui al Supermatí explicarem de quina cultura podrem gaudir al Baix Empordà aquesta tarda.
Sí, explicarem les propostes de museus, teatres i concerts del Baix Empordà als diversos locals i teatres. Després de la pandèmia en tenim moltes ganes.
Alba Legide, bon dia.
Bon dia.
Catalunya insisteix a reduir la mobilitat en Madrid. La Generalitat veu molt probable que per Nadal es mantingui al màxim de 6 persones.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que cal reduir la mobilitat en Madrid i ha fet una crida al govern espanyol a donar missatges en aquesta línia.
Precisament el govern espanyol i la Comunitat de Madrid mantenen contactes i el vicepresident demana, el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, demana un alto al foc polític.
El govern espanyol i la Comunitat de Madrid han mantingut contactes en les últimes hores després de l'enfrontament entre les dues administracions sobre les mesures a prendre a la regió per aturar l'expansió de la Covid-19.
I els MIR encara en la segona setmana d'aturades amb la previsió d'un seguiment massiu i posicions encara allunyades.
Reconeixen que les negociacions no han avançat com voldrien i que el que els hi proposen les patronals i el Departament de Salut està lluny del que podria ser una proposta.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Hora de posar reflexió a la situació tant de la Covid com de les escoles, i ho fem amb l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Escolteu, a mi m'agradaria fer un comentari alegre, un comentari positiu, parlar-vos de coses, no sé, agradables, de projectes, si voleu, de, no sé, de coses que ens facin la vida una mica més agradable i més bonica. Però, vist el panorama, pinten bastos, i per tant el comentari d'avui és que hi hagi segon confinament o no, hi hagi enduriment, restriccions més o menys dures o no n'hi hagi, tot pinta, tot apunta, tots els mitjans diuen que sí, que n'hi haurà. I per tant el comentari d'avui a Ràdio Capital, estimats oients, va per aquí. Comenceu a replegar, comenceu a tancar-vos a casa els que pugueu, comenceu a, no sé, ja sé que la imatge és una mica ridícula, però a omplir el rebost i a veure-les venir. Perquè no és que s'hagi fet tot malament, però sí que és veritat que passat l'estiu, el més normal, després d'haver estat tots junts amunt i avall, el més normal és que vingui un rebrot, un segon rebrot, i gros. Ara sabem més coses del virus, estem més preparats, però això no vol pas dir que no les tornem a passar, que no tornem a ballar amb la més lletja, vaja. O sigui que salut, una abraçada a tothom i que vagi bé.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquesta setmana les cançons del dia les dedicarem a escoltar One Hit Wonders, que són artistes d'un sol èxit. Els primers protagonistes són els alemanys Volksgarden, que l'any 1995 van liderar les llistes mundials amb una cançó que dona molt bon rotllet, Lemon Tree. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I
day you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, llegeixo literalment de l'Espanyol, el mitjà digital de l'Espanyol, el sí. He desobedecido a la Junta Electoral que asumió Joaquim Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, le va a costar el cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido, sin votos discrepantes del fallo, confirmar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de condenar a Torra a un año y medio de inhabilitación para cargo público. La sentencia, que ya ha sido deliberada y cuya redacción se ultima, será enviada al Tribunal Catalán, al que corresponde llevar a ejecución el fallo. Entonces, Torra tendrá que abandonar el Palacio de la Generalitat y se abrirá la cuestión de quién será el próximo inquilino. Queda clar, doncs, que avui la justícia espanyola inhabilitarà un president de la Generalitat en exercici. Això després de la transició no havia passat mai, que s'inhabilités un president en exercici, no havia passat mai. Els exemples més recents, la inhabilitació del president Artur Mas, a qui van inhabilitar després d'haver dimitit com a president de la Generalitat, i després l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que va fer fora el president Carles Puigdemont, però Carles Puigdemont segueix podent optar a càrrecs públics perquè no està jutjat i no està condemnat, com és el cas de Quim Torra. Recordeu quin és el motiu d'aquesta inhabilitació? Perquè sembla que ningú se'n recordi. La inhabilitació del president Torra es fa per no haver de retirat uns llaços grocs i una pancarta de llibertat dels presos polítics de la del balcó de la Generalitat. Si això és motiu per inhabilitar un president de la Generalitat, no sé què hi fem aquí. Més enllà d'això, 8 i 18 minuts, hem d'explicar notícies relacionades amb el Baix Empordà, com el fet que ja hi ha una vintena de grups estables confinats per casos de coronavirus. Són pràcticament un miler a tot el país, dels quals una vintena són aquí al Baix Empordà. Quins són els centres més afectats? Anna Salvador.
Doncs podem dir que el centre escolar més afectat ara mateix és l'Institut de Sant Feliu de Guíxols, que ja té 3 grups en quarantena. Això equival a un total de 96 persones confinades, 94 alumnes i 2 docents. Ara mateix és l'únic centre amb més de 2 grups en quarantena. Tot seguit de centres amb 2 grups confinats, n'hi ha 4. Són el Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, on 4 alumnes van donar positiu, l'Institut de la Bisbal d'Empordà, l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell i l'Escola Pública 9 de Forallac. Aquesta última va ser una de les primeres escoles del Baix Empordà que van haver de confinar grups. Ja el 16 de setembre van confinar una classe de P5. Ara mateix són 2 els grups confinats per 3 casos positius per part dels professors.
Doncs aquests serien els 5 centres més afectats, Anna, i sobre la resta, quins són alguns dels centres amb un sol grup confinat?
Ara mateix hi ha 11 escoles al Baix Empordà que tenen un sol grup confinat, és a dir, que són la majoria dels casos. A Palamós, per exemple, n'hi ha 3 amb una classe confinada cadascuna, Són l'Escola La Vila, la Salle i la Llar d'Infants l'Estel del mossèn Gomercín. Altres centres on hi ha un grup confinat són l'Escola Pere Rosselló de Calonja, la Llar d'Infants Esfalugues de Begur o l'Escola Torre Junama de Mont-ras, entre d'altres.
I Anna, vaja, bàsicament, recordar que si voleu més informació més detallada d'aquests centres i cada cas concret ho podeu trobar a radiocapital.cat. El que fem ara és fer una radiografia de la situació del coronavirus aquí a la comarca, al Baix Empordà. I de nou en aquell dragon que us dèiem. El risc de rebrot sembla que baixa lleugerament, però és que estem en màxims, estem en posicions màximes. Aquest cap de setmana hem arribat al risc de rebrot més elevat de tota la història al Baix Empordà, des del pic més gran de la pandèmia. 238, ara estem en 222, baixat una mica. Lluny encara de les posicions de la setmana passada, que ja estàvem alts, doncs ara estem més alts encara. La diferència és que ara estem fent moltíssimes proves, més que la setmana passada i més que tot l'estiu, una situació potser només comparable al maig, que també se'n van fer moltíssimes, i això fa que el percentatge de PCRs positives, tot i que tenim molts casos, el percentatge de PCRs positives està només al 5,8%. Això és molt positiu, perquè les autoritats internacionals diuen que les proves que et donen positiu han de ser el 5%. Si és menys, perfecte. Si és més, l'epidèmia se't descontrola. La setmana passada teníem 7,5%. L'anterior teníem un 8%. Doncs ara un 5,8%, molt a prop d'aquest 5%. Per tant, hem de fer més proves per detectar encara més casos. Això és sempre molt bo, detectar tants casos com es pugui per poder tenir la pandèmia controlada. Hem d'explicar altres notícies, diversos successos encara amb l'Eugènia Güell. La Fiscalia demana 14 anys i 10 mesos de presó per l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell la matinada del 24 d'agost del 2018. Segur que recordareu aquell episodi. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi amb circumstàncies agreujants, d'abús de superioritat i de parentiu. Eugènia, recorda'ns, què va passar?
Segons l'escrit d'acusació del fiscal, els dos homes vivien junts en un domicili a Palafrugell. Entre la 1 i les 4 de la matinada del dia dels fets, apunta el fiscal, es va produir una forta discussió entre ells i durant la batussa l'acusat va agafar unes crosses amb les quals va colpejar la víctima de manera brutal i repetida fins a causar-li la mort. L'acusat és un vell conegut de la justícia i acumula diverses sentències condemnatòries i a finals d'agost convivia amb el seu germà en un habitatge del carrer Caritat número 84 de Palafrugell.
Com a resultat de l'atac, la víctima va patir múltiples lesions localitzades sobretot a la cara i al crani.
Segons l'autòpsia, tenia fins a 6 ferides a la cara, 5 a la zona cranial occipital i diverses contusions i lesions a la zona toràcica, al coll i als braços. Totes aquestes lesions, especialment les causades al rostre i a la zona posterior al crani, van provocar una ràpida i important hemorràgia que va acabar derivant a la mort de la víctima uns minuts després i que, a més, l'acusat l'havia atacat amb reiteració i contundència. A més, l'escrit de l'acusació concreta que l'acusat va ometre qualsevol ajuda posterior, ja que va avisar hores després del crim i, per tant, l'acusat és acusat d'un delicte d'homicidi i li aprecia dues circumstàncies agreujants, una d'abús de superioritat i l'altra de parentiu. El fiscal sol·licita una pena de 14 anys i 10 mesos de presó i 7 anys de llibertat vigilada i el concepte de responsabilitat civil vol que indemnitzi el fill de la víctima amb 150.000 euros.
I està previst que el cas arribi a judici per la via del Tribunal del Jurat a l'Audiència de Girona a mitjans de novembre.
Exacte, també cal dir que va ser el mateix acusat qui va avisar la policia. Cap a les 7 del matí del 24 d'agost va anar fins a l'oficina d'atenció a la ciutadania de Palafrugell i va dir que s'havia trobat el seu germà a casa estès a terra i ple de sang. Una treballadora va avisar immediatament la policia local que es va desplaçar fins l'immoble on hi havia la víctima ja morta amb senyals de violència. En un primer moment l'home es va desvincular de la mort del seu germà, va negar que haguessin discutit i va assegurar que va trobar el cos quan s'havia aixecat a primera hora del matí, però poca estona després, durant la reconstrucció de la comitiva judicial, va confessar el crim.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista que va fer caure tres ciclistes a Santa Cristina d'Aro i es va negar a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia. Els fets van tenir lloc cap a les 6 de la tarda de dimecres a la carretera C65 al punt quilomètric 1,2 i es va produir aquest accident de trànsit motocicleta i 3 bicicletes implicades. Més detalls, Eugènia Güell.
Quan els agents van arribar al lloc, van veure que ni els ciclistes ni el motorista tenien ferides de gravetat. També van veure que el conductor de la moto tenia símptomes evidents d'anar begut. Els agents van saber que el motorista, després d'increpar els 3 ciclistes, havia perdut el control de la moto i havia xocat contra ells.
Els agents li van voler fer la prova d'alcohol i drogues, però es va negar repetidament a fer-se-la.
Exacte, i per aquest motiu, donada la simptomatologia que tenia, els Mossos van obrir diligències penals al conductor com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària per negar-se a fer les proves. L'home va quedar citat i haurà de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols quan sigui requerit. El motorista és un home de 59 anys i veí de Santa Cristina d'Aro.
Quatre minuts i arribarem a 8:45. L'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit a l'Ajuntament de Torroella una subvenció de més de 600.000 euros per reparar la potabilitzadora afectada pel temporal Glòria al mes de gener.
Sí, de fet, Torroella va ser un dels municipis més afectats pel Glòria i l'equipament de la potabilitzadora va quedar negat d'aigua. Com a conseqüència, no es va poder proveir d'aigua potable fins al cap de 3 setmanes. És per això que l'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit a l'Ajuntament una de les subvencions més altes en aquest àmbit. A més, l'Ajuntament hi podrà afegir els 300.000 euros de la companyia d'assegurances. Això permetrà sufragar íntegrament el cost de reparació de la potabilitzadora sense haver de recórrer a fons propis.
Però no és l'única subvenció del municipi per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, no?
No, perquè, com hem dit, Torroella va ser un dels municipis més afectats pel temporal i l'agència també ha invertit prop de 540.000 euros per reparar la mota del Ter, que també va quedar malmesa. L'alcalde Jordi Colomí ha fet una valoració molt positiva d'aquests ajuts i ha agraït la implicació que l'Agència Catalana de l'Aigua ha mostrat al municipi.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8:27, el cinema de l'Inco han reobert aquest cap de setmana. Després de 6 mesos amb les portes tancades i, bueno, per culpa de la pandèmia i amb uns nous gestors que són la cooperativa Cinema for You. Lorena Lupo.
La sala Arenco de Palamós ha engegat amb èxit aquesta nova obertura amb novetats, com ara titulars en versió original i subtitulada, crispetes ecològiques i amb ganes de recuperar la confiança de la gent de Palamós perquè vegin que el cinema és un espai tranquil i segur.
Un cap de setmana que ha servit per veure quina acollida ha tingut la població respecte a l'obertura de la sala i, de fet, la resposta ha estat positiva.
Amb una promoció de 5 euros l'entrada durant tot el cap de setmana, la gent s'ha animat per anar al cinema després de 6 mesos tancat. A més, el nombre d'espectadors ha superat cada dia l'anterior.
És veritat que pensem que Palamós porta 6 mesos sense cine i que molta gent o ha deixat d'anar al cinema o ha anat a altres llocs, no? La gent que ha deixat d'anar al cinema, mica en mica hem de recuperar la seva confiança i que se n'adonin que el cinema és un lloc de seguretat i tranquil.
Són declaracions aquí a Ràdio Capital, al Supermatí, de David Cuesta, que és un dels socis d'aquest nou cinema Arinco. Com s'ha tractat la qüestió de la Covid al cinema, Lorena?
Doncs Cinema for You, la cooperativa amb la qual estan treballant, ja porten 2 mesos posant en pràctica els protocols de seguretat anti-Covid. En destaca la venda d'entrades numerada per complir amb el distanciament social entre espectadors, l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic i també un circuit d'entrada i sortida per evitar aglomeracions al vestíbul.
I amb quines novetats ha obert?
En primer lloc, s'ofereix una programació de pel·lícules de qualitat que també s'oferiran en versió original i subtitulada. En segon lloc, també es projectaran obres d'òpera i ballet en directe o diferit. I, finalment, com a novetat, les crispetes pip-pop ecològiques de Cinema for You, que arriben per quedar-se. Unes crispetes amb menys additius que les podem trobar tan dolces o salades. Altres punts a destacar seria que s'estan intentant fer sinergies amb entitats locals de Palamós per poder treballar temes conjunts, tan concrets o d'interès d'aquestes mateixes entitats.
Acabem d'arribar a 9:15 del matí. Seguim parlant de cinema per explicar-vos que Begú està escalfant motors abans d'una de les trobades culturals més esperades de l'any, que és el Festival Internacional de Cinema de Begú Costa Brava. De l'1 al 12 d'octubre el municipi vivirà uns dies plens de projeccions i activitats per gaudir de la cultura i el cinema. Ens ho explica, ens ho porta l'Eugènia Güell.
L'actual situació sanitària derivada de la Covid-19 ha obligat a adoptar, com a tot arreu, estrictes mesures de prevenció i seguretat. Així doncs, l'aforament del cinema queda reduït al 50%, l'ús de la mascareta serà obligatori i també en tot moment, i entrades i sortides s'hauran de fer de forma esglaonada. El proper divendres 2 d'octubre, però, ja es fa la sessió inaugural amb la presència de la directora Maria Ripoll, que rebrà el Premi d'Honor del Festival 2020 i també la projecció de la pel·lícula Le Bon Epouse de Martin Provost, que serà també la pel·lícula encarregada de tancar el festival el dia 12 d'octubre. Al llarg d'aquest aquests 12 dies es projectaran llargmetratges d'arreu del món que competiran pel Coral d'Or, el màxim guardó del festival.
Aquesta sisena edició també preveu dues sessions gratuïtes els dos dijous del festival pels veïns i les veïnes de Begú.
També hi haurà projeccions de curtmetratges i activitats complementàries, com diferents sessions de trekking per recórrer de la mà d'un guia especialitzat diversos racons de pel·lícula del municipi. I de la mateixa manera s'organitzaran dues exposicions. La primera mostra vol ser un tribut a l'actriu Rosa Maria Sardà i es podrà visitar del 7 al 24 d'octubre a les Escoles Velles, i la segona és l'exposició Silhouette People de Josep Maria Palou, una passejada fotogràfica i cinematogràfica per alguns carrers de Begú que també es podrà visitar mentre duri el festival. Un any més, prop d'una quarantena d'establiments del municipi se sumen a la celebració. Als comerços hi haurà descomptes del 10% si es presenta qualsevol entrada al festival, i els bars i restaurants també prepararan tapes, plats, còctels i festes de pel·lícula. També els hotels faran descomptes als clients que es vulguin ja per assistir al festival.
Com sabem, però, la cultura ve de passar i encara passa temps difícils. Les orquestres musicals es preparen per un hivern molt dur, tal com ha explicat el líder de Diversiones, l'Albert Fort. El principal motiu és la incertesa que genera saber quines seran les mesures que s'hauran de prendre en els concerts que es facin en pavellons o en sales tancades, que és el gran perill del coronavirus. Fort ha avançat que les reduccions en l'aforament pot comportar una rebaixa en el catxet dels artistes, perquè els promotors no els quedaran els números, no els quadraran els números, però tem que la davallada també faci treballar precàriament. Eugènia.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Tenim a punt la connexió amb l'Eugènia, em diuen que sí, que està a punt per entrar, però ara em diuen que no. Aviam, posem-hi ordre. Ara sí, Eugènia Güell, parlàvem de les orquestes i del seu futur negre.
Per altra banda, els managers de les orquestres Salvatana i Meravella han lamentat que els ajuntaments no respectin els contractes signats i que no vegin ni un euro cada vegada que es cancela un concert. Les festes majors d'aquest estiu han estat atípiques i, de fet, molts municipis han optat per anul·lar-les. Això ha generat, doncs, que les formacions musicals que viuen d'aquests concerts passin per una època molt dura, amb molt pocs ingressos, i un dels exemples és l'orquestra Salvatana, que de les 140 actuacions que havien previst, atenció, se n'han anul·lat 75, i l'orquestra Meravella està en una situació fins i tot pitjor. Al llarg de l'any acostumen a fer 120 concerts, 80 d'ells en tot l'estiu, i aquest 2020, però, només n'han fet una quinzena.
Preveuen una reducció de l'aforament, però encara no se sap com això afectarà al públic.
El líder de l'orquestra Diversiones, Albert Fort, avança que hi ha dues opcions.
O els músics hauran de baixar molt el caché i estaran treballant per precàriament, o no sortiran els números, perquè la venda d'entrades en un concert, no sé, de 200 o 300 persones a molt estirar, que poder seran menys, s'hauran de pagar unes entrades molt altes per poder fer front ja no només al caché dels músics, sinó als equips de so, a la seguretat, a les assegurances, a tota una sèrie de despeses que comporta fer un concert.
Tot i l'elevat percentatge de cancel·lacions de concert, les perspectives d'aquest estiu eren pitjors de les que han acabat sent. El representant de l'Orquestra Salvatana, Josep Ferràs, ha explicat que a partir del 15 d'agost van començar a tornar a treballar i que s'havia recuperat una mica la contractació, una tendència però que va durar ben poc, ja que amb l'anunci de la limitació de reunions a un màxim de 10 persones va tornar a aturar de cop les actuacions. El mànager de l'Orquestra Maravella ha assegurat que la gent, però, va respectar molt les mesures de seguretat i Albert Fort ha afirmat que no han lluitat per salvar els concerts perquè no té gaire sentit. Diu el líder de l'orquestra Diversiones que els membres de la seva banda tenen altres professions i no depenen dels ingressos de les actuacions i per això no han batallat per mantenir gaires concerts. El principal motiu és que, a més, normalment diuen animes al públic i ara els has de calmar tota l'estona.
Esperem que tot plegat acabi aviat. Avui al Supermatí, ara de seguida, parlarem amb el Quim Caselles, que és el xef del Casamar, per parlar del seu programa, un programa de televisió que han creat que es diu La Mar de Bé. Això de seguida. Després també farem el repàs, com us dèiem a l'inici del programa, de quines activitats culturals tindrem aquest estiu, aquí, aquesta tardor, aquí al Baix Empordà.
Rebaixes a Tengo Mueble. Tenim els millors preus en menjadors, dormitoris i juvenils. Canapès de 150 per 190 centímetres a 189 euros. Taula de menjador a partir de 69 euros. I estoc permanent de sofàs. Tengo Mueble. Vine a veure'ns a Girona, Figueres, Olot i ara a la nova botiga a la Costa Brava, a l'Avinguda 11 de Setembre 3 de Palamós.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes, para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Cavallés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Capital. 8 i 37 minuts. La cultura és molt diversa, segons quines coses es poden seguir fent. Ara, amb menys aforament, i la tardor arriba al Baix Empordà plena de teatres, alguns concerts i algunes exposicions. Com us dèiem, fem un repàs amb l'Eugènia, per exemple, de totes les activitats que podrem viure aquí al Baix Empordà, les activitats culturals. Per exemple, què farà el teatre l'Espai Ter?
Doncs aquesta temporada la programació és extensa i les entrades aniran sortint a la venda progressivament. Tot i així, de moment, segons Antoni Rovires, que és el director de l'Espai Ter, ja han tingut molt bona resposta i amb moltes ganes de tornada. Alguns dels espectacles programats ofereixen les últimes entrades, per exemple, la presentació del nou disc de Pau Vallvé el dia 3 d'octubre i també les dues funcions de l'obra teatral Els Bruguerol l'11 d'octubre. També tindran l'òpera Madame Butterfly de la Camareta Lírica d'Espanya el dia 5 de desembre i les obres de temporada alta que es programen a l'equipament, que són Eva contra Eva, Emma, amb la Emma Vilarasau, el dia 31 d'octubre i T'estimo si has begut el dia 20 de novembre. Aquestes obres de teatre són les catalanes, però també compten amb altra programació de l'Estat. Antoni Rovires, director de l'Espai Ter.
No només al teatre tindrem obres de teatre, podríem dir, del nostre país, Catalunya, sinó que també tindrem obres de l'Estat. Esperando a Godot, on tindrem interpretada per Pepe Viuela, Romeo i Julieta, són grans obres que ens aproparan també als grans noms que s'estan produint a l'escena de l'Estat.
La programació també inclou, per exemple, l'espectacle de dansa Figaro Barbero de Sevilla, el concert del Coco Gin and the Tonics i l'espectacle del Circ Familiar Express de la companyia internacional Falten 7 el dia 7 de novembre i també l'espectacle per a nadons de la companyia Musifan Riu Primavera Riu.
I al Museu de la Mediterrània hi haurà activitats per les Jornades Europees del Patrimoni el proper 10 d'octubre, no?
Aquesta vegada ens proposen despertar el patrimoni i mirar-lo amb visió 3D. Només et cal un mòbil i curiositat. Descobrireu les darreres tècniques de la digitalització i aplicacions per crear models en 3D i compartir-los. D'altra banda, també estan oferint una exposició temporal fins al dia 12 d'octubre. L'exposició es titula Pure i és del fotògraf Nacho Rivera, que ens qüestiona sobre la felicitat. Una altra exposició temporal, aquesta fins al 19 d'octubre, és El món com a meditació, on l'artista Maria Mercader presenta un conjunt de peces a través de les quals ens convida a entrar en el seu univers plàstic.
A Palafrugell, el Teatre Municipal acull moltes activitats aquesta tardor, bàsicament el Festival de Jazz i el Temporada Alta.
Exacte, el Festival de Jazz serà del 8 al 12 d'octubre, hi haurà el concert del Quartet Minban, de Miriam Swanson Magnolia, de Gili Romani Hot Jazz Cats i també el concert de Roberto Fonseca 3T o de l'Amadeu Casas Trio, entre molts altres. I de la Temporada Alta 2020, el Teatre de Palafrugell acollirà l'obra de teatre Els Bruguerol el dia 16 d'octubre i també La Gavina el dia 13 de novembre, una obra sobre la mort, l'estimar i el teatre.
La Fundació Josep Pla també farà activitats gratuïtes amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.
Portes obertes i una visita guiada. Josep Pla, la diabòlica il·lusió d'escriure. Serà gratuïta, igual que també la ruta Josep Pla a Ullastret aquell mateix dia, 10 d'octubre. A banda d'això, també podreu visitar l'exposició temporal de fotografia dins el marc de la 11a Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que és de l'1 d'agost a l'11 d'octubre, que es podrà visitar fins al 2 de maig del 2021. L'exposició Pla, Josep Pla per Eugeni Forcano, mostra una selecció de l'extens reportatge que el fotògraf Forcano va fer a Josep Pla l'any 67 amb motiu de la celebració del 70è aniversari de l'escriptor.
I el Museu de la Pesca de Palamós acaba d'estrenar una audioguia gratuïta per tot el públic que visiti la Llotja del Peix.
Es tracta de la primera de Catalunya que es farà en una llotja del peix i que explicarà el seu funcionament en quatre idiomes, català, castellà, anglès i francès. D'altra banda, també s'exposa l'exposició artística Mar Blanco, la guanyadora de la convocatòria del 2019 d'exposicions artístiques temporals al Museu de la Pesca. La podeu veure fins al 2 de febrer del 2020. I es tracta de l'artista rus contemporani Dmitri Romanov, que està instal·lat a Platja d'Aro des del 2014.
El Teatre Encara Palamós, el Teatre La Gorga, té una tardor molt plena, també.
El 2 d'octubre acullen l'espectacle de dansa teatral Printem, que narra la trobada entre dos personatges estranys que es mouen cercant el sentit de la vida i la humanitat. Un altre espectacle de dansa és In the Same Ship, que es transportarà a un món de ciència-ficció. El 9 d'octubre la tragicomèdia Homenaje, el dia 10 d'octubre l'espectacle Dot, la de dansa, música i teatre i noves tecnologies, i també faran el 6è concurs de joves intèrprets de dansa contemporània. Els concursants faran una actuació de 5 minuts. I a banda d'això, espectacles familiars de carrer, el Quartet Minban i Corps el dia 13 d'octubre, que és una proposta multidisciplinària. I per celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual hi haurà una projecció inèdita el dia 7 de novembre. La projecció serà dels Gegants de Palamós a la Festa del Corpus, les celebracions escolars i la fosca als anys 20.
I l'Ajuntament de Sant Feliu ha reprogramat els espectacles del certamen del Teatre Professional de... per la tardor, el Guíxols Escena.
Així doncs es podrà veure La Dona dels 600, reprogramada pel dissabte 3 d'octubre a les 9 del vespre, també Els Bruguerol, que es reprograma pel diumenge dia 13 de desembre a les 7 de la tarda, i per acabar el dia 14 de novembre serà el dia de les píndoles de microteatre.
Falten res, un minut per arribar a un quart de nou del matí, i el que volem seguir parlant de cultura, volem seguir parlant de, en aquest cas, de gastronomia. Tenim al telèfon en Quim Caselles, que és el xef del Casa Mar de Llafranc. Quim, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I volem parlar amb tu avui perquè presentes un programa de televisió sobre la història de la pesca aquí a la Costa Brava, no?
Sí, sí, correcte. Acabem de gravar, mira, fa res una setmaneta, l'11è capítol d'un programa molt xulo, jo crec que un programa divertit, on es parlen pescadors, parlem de producte del mar, parlem de peix, i també cuinem.
A veure, es diu La Mar de Bé, on el podem veure?
El podem veure, mira, es pot veure a Canal 10, i a partir de l'octubre a TV Costa Brava, també.
Molt bé. Quin és l'objectiu? Què és el que voleu fer? Què és el que expliqueu?
Al final, mira, és la idea era poder acostar una miqueta que la gent conegui més el peix. Hi ha un consum de peix que es dispara molt entre els 50 i els 80 anys, però és veritat que la gent jove potser ens costa més menjar peix a casa i cuinar-lo a casa. Una mica la idea era aquesta, acostar una miqueta la feina del pescador, fer-lo una mica més visible, que la gent conegui més les espècies de casa nostra, que conegui el peix de llotja i que s'atreveixi a cuinar-lo. Aquest és l'objectiu.
Et volia preguntar què és el que has après, tu, perquè potser d'aliments i d'elements per fer menjar crec que devia faltar cada poca cosa per aprendre. Has après molt en aquests programes?
No, la veritat que ha estat molt xulo, perquè, ostres, el poder parlar amb els pescadors, que hem fet amb 11 cofradies, diguem, 11 llotges, i ha sigut impressionant anar coneixent, sobretot, secrets, tipus de pesca, èpoques que es pesquen els peixos, quins són els millors moments per agafar-los, inclús secrets de cuina, no? Nosaltres tenim una cuina, al final, professional, però saber com cuinen els pescadors a les barques, saber quin és el millor peix per fer un suquet, doncs jo, la veritat, que ha sigut un d'allò, dic, a veure si podem gravar més capítols per poder seguir aprenent.
I quin és el diagnòstic que fas després d'haver gravat aquests 11 capítols de l'estat de la pesca, o com ha canviat, quins són els reptes que li queden per endavant?
No, jo crec que és un col·lectiu, dic, a mi m'ha sorprès, perquè s'ha parlat de nutrició, o sigui, són molt conscients també de la sostenibilitat. Jo crec que han fet un pas endavant, i no ara, sinó ja fa anys, amb el tema de la pesca sostenible. El fet de cuidar el mar és una cosa que ens afecta a tots, i sobretot el anar-se reinventant també, no? Hi ha casos, per exemple, doncs que no només venen peix, sinó que en alguns casos també el semi-elaboren o fan uns elaborats molt, molt xulos, tipus sofregit, tipus fumet. És un col·lectiu que a mi, la veritat, m'ha fet molta il·lusió, perquè el coneixia a través de distribuïdors, a través de proveïdors de peix, però no tan directe. En fi, jo, la veritat, que segueixo prenent sempre.
Quim, com ha anat aquest estiu? Com us ha anat el Casamar?
La veritat que, mira, per sorpresa, ha anat molt bé. La veritat que jo, quan estàvem confinats, estava una mica preocupat, perquè, clar, també és una petita mitjana empresa amb bastants de treballadors, i la idea també era poder contractar tothom, sense il·lusió que seguís normal, però, clar, també hi havia el dubte, una mica aquesta incertesa. I al final s'ha treballat molt bé. Jo crec que el feedback amb el client també sí que és veritat que ha sigut un client com més local, o sigui, no hi ha hagut estrangers, o hi ha hagut molt poc estranger, però s'ha fet, jo crec que la gent de casa s'ha mogut, la gent de casa ha fet, o sigui, ha cregut amb nosaltres, diguem, refereixo més en general, tots els restaurants de la zona, els hotels de la zona, i la veritat que jo pel cas del Casamar i per cas de molts amics meus també tenen restaurants, ha sigut més positiu del que jo crec que creiem tots quan estàvem confinats.
Has pogut, per tant, contractar tothom que tenies previst?
La veritat que sí, hem contractat quasi 20 i escaig treballadors, que són els que ja hi havia, i ara dissenyant una miqueta d'aquesta tardor i intentar també, doncs, seguir tirant endavant.
Què fareu a la tardor? Què fareu a la tardor?
A la tardor, mira, estem preparant tallers de cuina per poder fer el Casamar, estem preparant diverses coses, ara també estem preparant ja la carta, que a mi sembla que arriba la fred de cop, o sigui que ja estem començant a preparar castanyes, carbasses, moniatos, i res, fer una carta, jo crec, divertida, també acostar, doncs, el Casamar, intentar acostar-lo a tothom. Tenim projectes, aquest, jo crec que el programa aquest de la Mar de Bé també ens ajuda una mica a donar visibilitat al Casamar, i al final intentar, doncs, això, no? Seguir treballant bé i que la gent segueixi anant als restaurants, i amb aquests tallers també al final de poder també, doncs, acostar-nos més, doncs, a la gent, perquè també coneguin una mica el nostre tipus de cuina.
Perquè quan obrireu? O, és a dir, quins dies obrireu o fins quan?
Nosaltres fem normalment, o sigui, el diumenge nit i el dilluns fem festa, i el que sí que farem a partir del pont del Pilar, que és tancar les nits del dimarts, dimecres i dijous. El resto seguirà igual que ara. O sigui, fan l'aposta, jo crec que és una aposta valenta, però, dic, amb ganes de que funcioni i de poder donar també que la gent ens pugui visitar.
Sí, per això t'ho dic, perquè parlant amb molt sector hoteler i de restauració també diuen que el que queda de temporada, que, vaja, que a més a vegades s'allarga una mica, ara ja s'ha aturat, vosaltres, i que molts tancaran ja, vosaltres seguireu.
Sí, nosaltres la idea és, sempre hem fet fins a final d'any, més o menys, nosaltres el Casamar tenc a gener, febrer i març normalment, més o menys una mica abans de Setmana Santa, i l'aposta amb la família que hem fet també per poder mantenir llocs de treball i també per intentar que hi hagi una proposta que és una mica xula a la zona, era seguir fins a final d'any. Hi ha aquest retoc que sí que s'ajusta una miqueta, que és l'hotel, amb aquestes nits que t'he comentat, que és la nit de dimarts i dimecres, que aprofitarem també per disfrutar una mica de la família, i l'idea era poder això, poder fer una oferta divertida amb aquests tallers, una carta jo crec també xula de tardor, i a veure què tal.
Doncs Quim Casellas, xef del restaurant Casa Mar, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Perfecte, a vosaltres.
Moltes gràcies. Molt bon dia.
Igualment, gràcies.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Falten, 8 minuts per arribar a les 9 del matí, i vaja, com passa sempre, doncs ara s'ha bloquejat l'ordinador i, per tant, el que hauríem de llançar, la música que havíem de llançar, doncs no sonarà. Mira, sí que sona. Així sona, de fet, el nou programa de Ràdio Capital.
Dani. Què passa? Com estàs?
Bueno, no sé, una mica desentrenat.
És un programa infame que es va estrenar ahir al vespre aquí a Ràdio Capital, i parlem amb el seu, com em vas dir ahir, el seu editor, que és en Joan Pol Alcaraz. Joan Pol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Editor, per dir alguna cosa,
Què és?
Aquí tots fem de tot.
Molt bé, què és aquest programa infame?
Ets un impostor.
A veure, el programa infame és un projecte que va sortir fa uns dos anys a Ràdio Capital. Vam començar a UPF Ràdio, a la ràdio de la universitat. De fet, ara seguim enregistrant el programa des d'allà, i ara hem iniciat aquesta col·laboració amb vosaltres per emetre a dues bandes. I a veure, et podria intentar explicar de què va el programa, però no sé gaire bé de què va el programa. Bàsicament som tres amics que teníem ganes de xerrar per la ràdio una estona, i podríem dir que és un programa d'humor, suposo, però em costa dir això perquè em sembla molt, no sé com dir-ho, prepotent dir que aconseguim fer riure algú, però com a mínim ho intentem.
Bé, de fet, ahir es va estrenar amb bastant èxit d'audiència, això també t'ho he de dir.
I la això m'has d'anar passant al registre.
El report cada dia, no? Cada dilluns. Ja t'ho explicaré, Però èxit d'audiència, i a mi m'agrada molt la targeta de presentació d'aquest programa, que és un cartell fet amb Comic Sans.
Clar, o sigui, un cartell fet amb Comic Sans, i a més amb les lletres, amb colors així una mica, dius, sobre blanc, perquè encara es vegi pitjor, jo crec que és una mica l'esperit, o sigui, no pot reflectir millor l'esperit del programa i l'esperit del que nosaltres, no sé, volem portar, no? Que és portar les coses de la forma més cutre, si em permet, possible, perquè, escolta'm, o sigui, no, et dic, no estem aquí per intentar ser un agent professional, estem aquí per el tonto i per fer riure la gent.
I després la música amb què comenceu el programa, que és aquesta. Això és Animal Crossing?
No, però no vas malament.
Què és?
És la música... Tu tenies la Wii?
Sí.
Doncs és la música... Tu saps que per la Wii podies fer un personatge, tu podies crear un personatge.
El Mi.
Un Mi.
Sí.
Sí. Doncs és la música del Mi Channel, que és el...
Què dius?
Sí, Mi Channel Music.
Veritat.
De fet, si vols que et digui la veritat, el programa surt com una excusa per posar Mitchell el Music a algun lloc. O sigui, perquè això, abans de fer el programa Infama, fèiem un programa amb més companys, que això sí que era un projecte universitari del tot, que es deia L'Ascensor, i havíem colat aquesta música com a música d'ascensor i vam dir, no podem deixar de tenir la Mitchell el Music a algun lloc. I vam dir, ostres, doncs hem de fer un programa amb l'excusa. I res, el programa, com si tant èxit d'audiència vam tenir, si tots els empordanesos ens van escoltar, doncs ja sabran que comencem el programa doncs parlant, trepitjant aquesta música, fent el tonto totalment.
Jo trobo meravellós posar la música del Mitjana. A veure, això, un programa infame els diumenges a... ara no recordo l'hora.
De 9 a 10. De
9 a 10, aquí a Ràdio Capital. Hem d'agrair, com deies, molt a l'UPF que ens permeti gravar el programa als seus estudis, no?
Sí, realment... Nosaltres sempre han estat perfectament disposats a donar-nos de tot, i ara fins i tot que nosaltres ja no som estudiants de la Pompeu, doncs com a alumni, diguéssim, com a estudiants, doncs ens brinden aquesta oportunitat de tenir uns estudis molt ben equipats per poder enregistrar el programa. La veritat és que sí, donar les gràcies a ells, i al Josep Maria Palau, que és el director de la ràdio, d'UPF Ràdio, que també, vaja, un crac.
Molt bé, doncs aquest programa, aquest nou programa que es va estrenar ahir, que seguirem escoltant els diumenges aquí a Ràdio Capital. Gràcies, Joan Pol, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu. Seguim a Ràdio Capital explicant-vos les reaccions que puguin aparèixer a la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, que ja avança l'Espanyol i que diversos mitjans ja van recollint. I a més, La Vanguardia explica que el president Quim Torra prepara la seva sortida amb un pacte de Junts per Catalunya i Esquerra per blindar el govern. Un pacte que serviria per això, per blindar el govern. El president podria comparèixer al Parlament després de ser inhabilitat com a resposta a aquesta sentència. Marxem, res, 3 segons de publicitat i de seguida tornem amb una última sorpresa aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Com us deia, seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital i hem de fer una sorpresa d'aquestes radiofòniques. Marquem el telèfon. A veure si sona. Suposo que voldrà sonar, sí. Aviam si ens agafen el telèfon. No tenim sort, eh? Va, ho provarem una vegada més i, si no, ho tornarem a provar amb una altra trucada. No tenim èxit. Doncs de seguida tornarem a provar-ho, vinga.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim provant. Aviam si ens agafem la
tele. Daniel!
Hola, Alba Conillera.
Bon dia. Sí, sóc jo, digui'm.
Bon dia.
Bon dia. Per tot molts
anys, ara una per molts anys. Per molts anys. molts anys, Alba.
Ai, moltes gràcies.
Que bé, no?
Ai, no, que estic en directe a la ràdio.
Estàs en directe a la ràdio.
Ai, que vergonya.
Què tal? Com va?
Ai, molt bé.
L'Alba Cunillera és una de les persones essencials d'aquesta ràdio que no soleu escoltar perquè és la dissenyadora de tot el que fem aquí a Ràdio Capital i avui para de riure.
Sí, és clar, és que això em té una mica de vergonya.
No deu ser la primera vegada que sones per Ràdio Capital, no?
No, però jo crec que he sonat poquet, per antena.
Doncs l'Alba Cunillera. Escolta, mira, volia aprofitar perquè ens expliquessis una mica el projecte que tens entre mans d'un nou estudi de Ràdio Capital, que jo ja he vist els primers dissenys i serà super, super guai, eh?
Sí, estem començant a pensar a veure com farem l'espai i tot, i quan el tinguem bastant empastat, quedarà xulo.
Quines ganes. Sí. Doncs, Alba, per molts anys, eh?
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Apa, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Va, acabem el programa. Acabem fent una última previsió, un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Matí fred amb alguns intervals de núvols que tendiran a desaparèixer cap a la tarda amb més sol. La temperatura mínima rondarà els 8 graus a l'interior de la comarca amb un matí fred, però al migdia amb ambient més suau, arribant als 24 graus de màxima. A la costa millora l'estat de la mar, encara amb una mica de maror i el vent del nord amb menys força que aniran calmant-se. Demà, alguns núvols baixos pel matí, més clarianes a la tarda, amb una temperatura que anirà pujant lleugerament els propers dies, sobretot al migdia, però que seguirà relativament baixa durant la primera i darrera hora del dia.
Gràcies, Albert. El Supermatí torna demà, són les 9:02, de seguida la millor música del món, i recordeu, a radiocapital.cat trobareu tota l'actualitat del Baix Empordà, molt pendent encara també de la situació general, de la política general a Catalunya, perquè avui inhabiliten el president de la Generalitat en actiu. Que vagi molt bé, fins demà.